El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del gall del monestir amb nosaltres, tres dels habituals dels dijous, en Josep Maria Balcés, en Joan Ramon Armadats i també en Joan Alsina. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Avui amb nosaltres no serà el Jordi Piella, però que consta que dijous que ve, que serà l'última tertúlia abans de l'eleccions, sí que vindrà, i ja podran entregar les corresponents porres per veure quins són els resultats que creuen que hi haurà el 24 de maig.
Et digues, Josep Maria, si ens escolta?
No ho sé, això sí que no ho sé. En tot cas, després en parlarem.
Enviem una salutació que... I que vagi posant calés a la Guardiola per pagar la porra.
Jo el que faré ara és ensenyar-vos la foto dels croissanets que va portar el Jordi la setmana passada.
I que... Jo no que vosaltres us vau perdre.
Això per la ràdio no es pot fer perquè els oients no ho veuen.
Bueno, jo us ensenyaré a vosaltres.
Eren d'una bona fleca de Sant Cugat. No sé si vam dir el nom al final.
No ho vam dir, però...
Sí, bàsicament, el dia que no vingui és el dia que hi ha pastissets, no?
Hi havia nivell, diguem.
Jo crec que potser ja va treure la bandera blanca admetent que perdria la porra i ja va tenir un senyal de... Val. I que diu que Convergència no troba majoria absoluta, vull dir que...
Clar.
Imagina't.
Molt bé, ara estic veient els croissanets i ja veig que estan tots conxorxats per l'últim de les poques tertúlies que no vinc portar esmorzar.
No ens els vam poder acabar.
Bueno, per cert,
ni me'n veu guardar.
10 caps de llista, 10 candidatures a l'alcaldia de Sant Cugat, ja afronten les darreres 4 setmanes abans dels comicis del 24 de maig. Avui Cugat.cat ofereix diversos vídeos amb tots ells, amb els 10 alcaldables. En un dels seus vídeos ells es presenten a la ciutadania, una mica un perfil personal, i en un altre resumeixen quins són els principals punts del seu programa electoral. Per tant, tenim 20 vídeos a l'abast de tothom perquè remenin, triïn, vegin quin candidat els hi fa més el pes, quin és el programa electoral que s'ajusta més a la seva ideologia. El Joan ha fet ja un cop d'ull, m'ha dit abans d'entrar en els vídeos.
Mentre esmorzava avui, he estat remenant alguns dels vídeos. He estat remenant algun dels vídeos dels partits, diguem, menors, dels segons, dels que...
A veure, vols dir dels que no tenen representació al ple, per
correcte,
la propietat.
Correcte, i que probablement no la tindran a la vista del que he vist, no? I potser la cosa que més m'ha sorprès és de dir, ostres, si t'han de fer un vídeo, que ho saps que te'l faran, perquè vas a la ràdio o vas a un debat o vas a un lloc on t'han avisat farem un vídeo on podràs dir el que vulguis, ostres, el mínim que estàs obligat a fer és preparar-te'l moltíssim. No molt, no, moltíssim. Ho has de fer perfecte, és el moment de foc. Ostres, si n'hi ha algun que fa una miqueta de pena. No? Doncs això per mi ja desqualifica. Qui no fa els deures, suspèn.
La relació amb el món mediàtic no és fàcil, pels que no hi estan habituats, també, i impressiona, de vegades, posar-se davant d'una càmera.
Doncs aleshores hi ha que preparar-s'ho 3 vegades més.
Jo tinc una cosa, jo hi vaig estar i no vaig poder estar tota l'estona, el debat que hi va haver...
La Casa Cultura del
tot? La Casa Cultura de tots, de tots 10 candidats. I clar, tu trobes, i és una mica el que m'imagino en els vídeos aquests, hi havia 10 candidats, els hi donaven un temps de mig minut, un minut o un minut i quart, com a molt, per intervenció. Clar, això és administrar píndoles polítiques, és el més contrari a una reflexió política que es necessita davant d'unes eleccions que són molt importants. I ens hi estem acostumant pels tuits per tal que va tot en píndoles. I estem prostituint una mica el que és el debat polític.
Però Josep Maria, si tu vols encabir 10 o 5 candidats...
Doncs no es fa d'una altra manera. No hi ha debat. Això no pot ser...
Josep Maria, ara en defensa del gremi periodístic, ja saps que som molt defensors quan se'ns toca el voraviu, per dir-ho d'una manera. Jo vaig moderar, per exemple, l'últim, no aquest debat, el de les eleccions passades, el mateix debat que vas veure ahir, però el de les eleccions passades. I d'entrada, jo penso que és un debat necessari per dos motius. Una... perquè en aquest cas, moltes vegades, és l'única vegada que pot haver-hi els 10 candidats en una taula asseguts pel tema de blocs electorals, per exemple. Primer motiu. Segon motiu, també per veure com administren en aquest cas aquestes idees polítiques i aquestes projeccions del programa en un espai curt de temps. Ja tindran espai llarg, ja tindran entrevistes, per exemple, que li faran a Cugat.cat, els hi faran al diari, els hi faran al tot, els hi faran a tots els mitjans locals i probablement no locals alguns. Per tant, segurament tindran oportunitat de fer o d'explicar el seu programa, la seva ideologia amb més extensió. I aquests debats, d'alguna manera, també tenen la gràcia de que els enfrontes entre ells sense que el més gran, com deia el Joan, pugui... O sigui, el més gran i el més petit estan en igualtat de condicions, tant de temps com de mida, com asseguts a la mateixa taula.
Això no és veritat. Perdona, perdona.
Home, doncs, teòricament, el debat
deixa'm,
és així.
Deixa'm negar la major.
No? El debat és si tots tenen el mateix temps.
Això no és un debat. Debat implica argumentar, contraargumentar, parlar, discutir, valorar opcions i posar-se d'acord amb alguna o no. Això és un cartell d'anuncis. És simplement que cadascú llenci la seva idea en un temps curt i ja està, i no hi ha cap mena d'argumentació. Dic que no és veritat que estan en igualtat de condicions, perquè a priori pot semblar que sí, mateix temps... Qui té al darrere un equip de molta gent que li ha preparat les píndoles perfectament perquè se les pugui estudiar i les pugui llançar en cada moment, no està en igualtat de condicions de qui no té aquest equip i, a més, no té l'experiència. Perquè jo crec que això, com tot, és un ofici. I els oficis, quan més difícil poses l'exercici, més importants són. No és el mateix posar un totxo damunt d'un altre que fer la corona d'un arc gòtic a dalt de tot d'una catedral.
T'entenc què vols dir, O sigui, l'altre dia el Barça i el Getafe sortien en igualtat de condicions a competir.
Eren 11 contra 11 i el temps era el mateix.
Per tant, ens estem referint al mateix, que un equip, o en aquest cas que un partit o que un candidat tingui una preparació o en aquest cas darrere una infraestructura que l'ajudi o que el prepari millor... està clar que és així. Ara bé, una vegada surts al camp, el periodista l'ha de tractar igual, que és l'àrbitre, els ha de tractar tots per igual.
Però en aquests casos juguen sempre a casa del poderós, a casa del que ha pogut, el que té més mitjans.
Llavors què fem? No fem debat?
No, jo crec que aquí els que no feu els deures són els periodistes, i perdona,
ataca.
Novament, no feia més que disculpar-me. Però, aviam, continuem amb els formats de fa 50 anys. No aquí, que no n'hi havia, però continuem amb formats antics. Això de posar tothom davant d'un escenari i que diguin la seva xorradeta una rere d'altra per ordre de llista, ho considero absurd i a més antic. Cony, si del que es tracta és de fer un beauty contest, quin és el més simpàtic, el més maco, el més llest, el més potent, ostres, hi ha altres maneres de fer-ho, molt més interessant, molt més amè, molt més profund, i igualment amb tots els candidats al damunt de la taula.
Jo comparteixo bastant la reflexió de Joan. És a dir, això s'acaba amb una successió de monòlegs. Això no és un debat. Un debat és la confrontació, és lucir, i l'objectiu d'una presència pública dels candidats és per intentar fer arribar un missatge de contrast als electors. I els electors, amb això, és dir, simplement doncs van mirant pam, 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 i ara què? És dir, no hi ha moments de capacitat de rèplica, de contrarèplica, de contrast, de matisacions, que és el que acaba perfilant la imatge, el programa, el que hi ha darrere del candidat, el que hi ha darrere del programa, del projecte. Això en un debat així és... I per tant, sembla que sigui complim l'expedient. És a dir, ens toca, perquè doncs, és, en democràcia hem dit que tots han de tenir les mateixes oportunitats, posem una taula doncs, de 10, imagina't doncs, que per comptes de 10 doncs, siguin 20, doncs, que faríem també una taula de 20 i anar fent pam, 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 pam. Això periodísticament, és que periodísticament i políticament, jo penso que no és correcte això, i no té l'eficiència de l'objectiu que ha de tenir un debat preelectoral doncs, de cara a convèncer un electorat. L'electorat es convenç, el que dubta, el que ho té clar, ho té clar. Vull dir, llavors va amb un debat així doncs, per escoltar el seu líder i el seu candidat. El que té dubte, que hauria de ser una mica l'objectiu d'un debat d'aquests per fer decantar els indecisos, ha de poder veure el contrast. I no es veu el contrast en un minut darrere l'altre. Per tant, però... això no està ben pensat, no hi ha manera. Jo penso que hem de...
Però no hem trobat la fórmula.
Correcte.
Ho dic perquè nosaltres quan ens plantegem el debat aquí, perquè ens plantegem com intentar aportar doncs, les idees, els programes a la ciutadania, és complicat perquè cap mitjà, i mira que n'hi ha uns quants del món, no han acabat de trobar cap de fórmula que diguis...
I tota la fórmula sent alguna cosa bona i alguna dolenta.
Si són dos o tres candidats... sí que el debat s'estableix, perquè aleshores sí que pots agafar l'argument d'un, etc. Però clar, quan comença a créixer ja el ventall, però clar, és la pluralitat també de la societat, vull dir que és molt complex, ningú acaba de trobar la...
I estic d'acord, no, estic d'acord amb el que dius, que llavors, amb el que dèieu vosaltres dos, que el debat en si no es produeix. Ara bé, quina és l'alternativa? Agafar-los de dos en dos o de tres en tres i anar-los posant a fer debats de veritat? En funció de què? En funció de quins temes? Llavors comencem a fer els debats al setembre per les eleccions del maig, que a mi no em sonaria malament, tampoc. Vull dir, si realment ha d'haver-hi aquest intercanvi d'idees i aquest debat...
Jo em palmaria amb això, És a dir, Aquí continuem centrant i concentrant el debat polític amb les preeleccions, el període preelectoral. No hi ha debat seriós, en tot cas hi ha aquest debat de dir, bueno, què fem cada setmana? Aquí sí que feu un debat amb els que estan. Però no hi ha altre tipus de debat polític entre forces polítiques que no estiguin representades. És a dir,
però
moviments que neixen, que tal, és a dir, contrastar això amb la gent que ja està exercint el poder durant els 4 anys per fer control, per...
Jo penso que això també es fa.
Surti madura.
I mira, sense anar més lluny, el diari de Sant Cugat porta un any o 2 anys fent debats temàtics, per exemple, sobre barris. S'han fet a Vullpellera, s'han fet a Mirasol, s'han fet a Valldoreix. Ho dic perquè jo he escrit articles de 10 pàgines o 12 pàgines sobre aquests debats. Temàtics, polítics, veïnals, de comerç, o sigui, centrats en aspectes concrets de la ciutat. Ara s'estan fent, diguem, amb un enfocament més social. La ciutat de la gent gran, la ciutat dels joves, la ciutat del comerç, la ciutat dels negocis, i en aquest cas intervenen o intervenien tant polítics com persones, en aquest cas, o sigui comerciants, sigui gent jove, i això s'ha estat fet durant 2 anys. Per tant, si tu realment tens interès per preocupar-te de saber què volen o què pensen cadascun dels futurs candidats o dels partits polítics de la ciutat, oportunitats en tens i en tens moltes. I no només el diari, el Tot, a Cugat.cat i els altres mitjans locals o no locals. Per tant, que ara vulguem concentrar la càrrega informativa abans de les eleccions és normalíssim,
i
és el que fan tots els mitjans, perquè s'ha de fer.
Probablement...
Que no tenim la fórmula idònia perquè això passi amb 10 candidats, amb un format periodístic atractiu, on es debatin idees i tot plegat, t'ho admeto, no l'hem trobat aquesta fórmula ningú, perquè si fas moltes persones la cosa... o sigui, els has de reduir el temps. Si no els hi reduixes el temps, faries un debat de 5 hores que seria infumable per ells mateixos i pels periodistes.
L'alternativa a fer-ho malament no és fer-ho pitjor.
Perquè
jo crec que hem de ser molt més autocrítics. I solucions millors sempre n'hi ha, sobretot si les volem trobar. Jo crec que és un error intentar traspassar-li la responsabilitat de la informació a l'informat. És a dir, qui ha volgut saber ha tingut oportunitat, perfecte, però jo crec que la transmissió del missatge polític ha de partir de la política, no del ciutadà, que ha de buscar allà on la pugui trobar i absorbir-la, que ja hi ha gent que ho fa, no? Però no la gran majoria. Per dir alguna cosa ràpid i probablement sense rigor, però que crec que té el seu paral·lelisme, no? Estem en un país que produeix o inventa dels millors programes concurs del món. Tenim molta imaginació i molta intel·ligència per crear nous formats de concurs que a la gent li agrada.
Posa dos exemples.
Si fem un paral·lelisme... Dos exemples.
O un d'aquests programes, perquè la gent sàpiga de què parlem.
Doncs mira, per exemple...
Jo estic passant Masterchef, per exemple.
Masterchef.
Val. Sí. O el convidat, com a format.
Bueno, però no és concurs.
Val, tens raó.
Però Masterchef.
Vale.
Dius, o Top Chef, no?
Dual.
Que sí, sembla sí. Una miqueta més seriós. Per mi el paral·lelisme seria potser un Top Chef, que són cuiners, amb el que seria un concurs, perquè al final és un concurs, per arribar a escollir qui és el millor candidat a un lloc polític, no? Bé, doncs han trobat formats per partir de, no de 50, de 15.000, i acabar amb un, amb una sèrie de proves, amb una sèrie de dificultats, eliminatòries, repesques, on cada un té la possibilitat d'expressar el que sap fer de diferents maneres. No és el mateix, estem d'acord. Però al final és dir, escolta'm, que el missatge polític no es transmet ni en una hora, ni en un minut, ni en un dia.
No, totalment d'acord.
Ara, com que no, jo crec que no hem de fugir d'aquesta concentració de missatge en el període preelectoral, i potser el període preelectoral podria ser una miqueta més llarg, doncs jo crec que si es volgués, si hi hagués la voluntat, i aquí la dificultat potser no és només dels mitjans, sinó també dels polítics que es vulguin prestar a formats més llargs, seria possible fer coses amb molta més profunditat amb tots els candidats, que inclús hasta potser podrien arribar a ser fins i tot divertides.
Jo entenc la idea i el concepte, No acabo de veure la manera de portar-lo a la pràctica, per exemple, en el cas de Sant Cugat, 10 candidats i unes eleccions municipals. O sigui, que farem un top alcalde i els ficarem a tots en una casa i a veure quin... i que la ciutadania els va dominant.
Un reality seria divertit,
Seria molt divertit. Seria molt divertit. Sortirien una
cosa molt interessant. Sí, o els enviem a la platja de la Barceloneta i els...
És que ara estic veient la cara dels 10
I me'ls imagino en una casa i seria divertit,
I sort que has dit Masterchef i no has dit Supervivientes, perquè llavors ja seria la cosa...
No, perquè he parlat de formats intel·ligents.
Ah, val. Tens raó. Ja et dic, t'agafo la idea i li donaré voltes, perquè em sembla molt interessant.
S'ha de repensar, s'ha de repensar.
Ara jo també, i jo crec que podríem matar aquí
el debat. Però oi que t'he sorprès?
Sí, no.
No, això vol dir que... Si tu trobes la fórmula, tu després parles amb direcció i busquem com fer-ho.
I jo estic segur que...
I els altres de jurat, eh?
Que el MEP sap que es pensen...
I guanyem el primer euro aquí, que hi ha en un format.
Es pensen noves maneres, es pensen sobretot maneres de m'imagino, que els periodistes el que ens interessa en aquest cas, en unes eleccions, és que els candidats o que els partits exposin les seves idees i que arribin a la ciutadania. Aquest és l'objectiu que ha de tenir en aquest cas tot periodista abans d'unes eleccions, si és que es dedica a la política.
I crec que, a més, que demostrin coneixement del lloc del qual volen ser alcaldes.
Sí.
I que demostrin capacitat d'haver generat un equip. I que demostrin cohesió. I que demostrin...
I per acabar, no tot és el debat, com deia, eh? Vull dir, hi ha aquests vídeos... Hi haurà el seguiment de la campanya pròpiament dita, hi haurà entrevistes en profunditat a tots els mitjans. Vull dir que jo estic segur que si algú s'enquanta es vol informar de com són i què pensen i com reaccionen els candidats, té eines i minuts i formats molt, molt diversos per fer-ho. Crec, eh? Vaja,
per
a Sant Cugat.
Digues, anaves a dir alguna cosa?
No, l'interrogant que de vegades jo em plantejo és de fins a quin punt jo veia aquells 10... Jo hi havia uns quants que realment els coneixia i alguna cara que no coneixia. Però llavors, què passa? Diuen, aquest és Vox, per dir un exemple. D'entrada, no havia començat a parlar el representant de Vox, però jo ja havia fet la fitxa del que hi havia darrere d'aquella persona. Vull dir que el joc del debat electoral ve molt marcat per marques, diguem-ne, nacionals, diguem-ne, més amples...
Que són els partits que es presenten.
Que són els partits que es presenten, però que de vegades no representa la capacitat de lideratge local que pugui tenir una persona en una formació, sinó que ve condicionat per la marca, doncs, supra-local, supra-municipal.
És que està claríssim, si t'hi poses en un partit és perquè et combregues amb la marca.
Però llavors,
i si ets candidat d'aquest partit, per algun motiu serà.
Per tant, llavors jo em pregunto, quina incidència té, jo què sé, doncs, l'Oriol Junqueras, doncs, amb els resultats que pugui tenir Esquerra Republicana a Sant Cugat? O és, doncs, la Mireia la que marca, doncs, la pauta? O qui diu això, diu la Roser Casamitjana, fins a quin punt el que digui l'Herrera, doncs, condicionarà, i fins a quin punt el que digui, doncs, el Mas, condicionarà, doncs... Bé, es barregen aquestes coses, dir, no és només... El debat no és de política local, sinó que és un debat molt més ample que el condiciona.
Estic d'acord. I és més, jo aquesta pregunta que et fas tu me l'he fet moltes vegades. D'entrada, recordo les anteriors eleccions, que vaig estar seguint-les molt més de prop que aquestes, que vam fer una enquesta al Diari de Sant Cugat, on la majoria de la població que parlàvem, i ho dic perquè jo vaig fer enquestes al carrer, es declarava d'esquerres. I després veus que els dos primers partits que hi havia a Sant Cugat era el PP i Convergència i el PP, perdó. Amb
un 51%, em sembla, si no hi he vist malament, doncs que es decanta per centre-esquerra o
observatori.
I després les dades de resultats de vot et diuen totalment al contrari.
Una cosa, la candidata de Convergència i Unió en aquesta entrevista personal, quan li demanes que es defineixi políticament, ella diu que és socialdemòcrata. Que seria el centre-esquerra, no? Sí. Molt resumidament, amb molts matisos. Sí. Vull dir que també...
No, i probablement és un mèrit seu haver aconseguit aquest centre, que molta gent que es defineix d'esquerres l'acabi votant, i m'imagino que això és un mèrit seu de com a mínim haver driblat l'etiqueta de dreta i arreplegar aquests vots, però quina part és de la Mireia Ingla, quina part és del Junqueras? Sí, mai ho sabrem, això, i és una llàstima.
Un debat seria centrar en coses d'aquestes. Diu, bueno, què? No, el programa que has dit si en urbanisme faràs o no faràs, definim una mica el que hi ha darrere de filosofia, de visió, de model, de pensament polític darrere de les candidatures o dels candidats. I si aquí, doncs, el gran debat a Sant Cugat, jo penso que, desenganyem-nos, el debat central en aquest moment, si mantindrà o no mantindrà majoria absoluta Convergència i Unió, doncs tira per aquí un debat, és a dir, enfronta la que representa, diguéssim, en aquests moments la majoria absoluta de govern amb els que intenten fer el canvi i veure què els diferencia i què
no. Però el canvi l'intenta fer tots els que no representen la majoria absoluta.
Doncs
sí, o no?
Però fixeu-vos que, o sigui, que moment, tot està
muntat. Per anar a captar, jo com a periodista, per exemple, per què li deixo entrar en aquest debat a la CUP i no a Vox? Per què li deixo entrar a Esquerra, per exemple, que ara mateix no té representació, i no a Ciutadans?
Perquè ho forces tu.
Sí, però això...
Creus un format això... on tu dirigeixes realment el debat que consideres que és l'interessant i no que deixes que cada gent escollenci el que li doni la gana. Però, que per això ja estan els partits electorals.
El periodista o el mitjà li estàs traslladant una responsabilitat, en aquest cas, de triar... No, això ja es fa, a moltes cadenes
privades. Estan al sol, tio.
Sí. No, però jo t'entenc el que vols dir. O sigui, vale, fem un debat de la Conesa contra 3, per posar un exemple. Molt bé, quins 3?
Has de contestar.
Sí. Home, sí. Dóna'm tu un exemple. Se'n podrien fer dos, Conesa contra 3, Conesa contra 3. Llavors et diuen els altres 3 perquè la Conesa sempre. I no jo. Per què no jo, que sóc el principal candidat de l'oposició?
Perquè és el que li interessa a la gent, cony. És el que li interessa a la gent. Perquè el debat és aquest.
Amb aquest argument fan a la Nieva el 4. De penya amb boles per la... No, perquè és el que li interessa a la gent.
No, perquè té morbo i la gent cau en...
També té morbo, un cara a cara d'aquest tipus, diguem, ja, que no és un cara a cara.
Maneres, deixa'm tornar a l'argument d'abans, no? I és que, aviam, tots els formats estan molt pensats perquè l'entrevistat, al final, llenci la seva idea. I és molt unidireccional. No? Jo dic el que vull i ja està, no? Si intentéssim fer també un paral·lelisme en el món de la selecció de directius d'alt nivell, a cap selecció d'un directiu d'alt nivell se'l posa un al davant i li diu: què faràs a l'empresa quan entris? Perquè et dirà: no ho sé, quan la conegui t'ho diré. En què es treballa en aquell projecte? Doncs es treballa en aconseguir veure si aquell senyor té les competències, si té l'experiència, si té la manera de ser i té la manera o les capacitats per aconseguir liderar, que faran que resolgui problemes i en posi en marxa una estratègia adequada.
No, José María, jo diria, els mitjans públics estan condicionats per una normativa. Correcte. Durant la campanya, sobretot durant la campanya, que és un drama. Per tant, els privats poden tirar més pel dret i abans de la campanya tots poden tirar més pel dret. Llavors, hi ha debats que són, per mi, clau. Jo proposaria de dir: aquí hi ha una esquerra, entre cometes, aquesta paraula esquerra que també costa de definir, que intenten desbancar el que pot ser centre-dret, parlant ja a Sant Cugat, no? Sí. Tu dius: aquí ho faries? Jo diria: escolta, si la CUP, Iniciativa, el PSC i Esquerra, per dir-ho una, 4, tu, jo els asseuria a la taula i què els diferencia com a alternativa que ells s'autoproclamen d'esquerres a Sant Cugat? I per veure les diferències que hi ha amb l'esquerra. Agafes la dreta, agafes doncs Ciudadanos, o agafes el PP, agafes l'altre, i entre ells, doncs, a veure la dreta fins a quin punt té alternatives diferenciades per tirar endavant.
D'entrada, Ciutadans ja et dirà que no és la dreta. Comencem per aquí.
No, el candidat de Ciutadans a l'alcaldia va dir, i ho dic gairebé literalment com ho va dir, diu: no existeixen ni dretes ni esquerres en l'actualitat, és un concepte passat de moda, jo sóc de centre. Dic: home,
clar.
Doncs sí, no. Sí, però tu doncs dius: bueno, et convidem com a centre i et definiràs com a dreta durant el debat. Vull dir, clar,
no, és... o escolta, impecable, li dius: mira, anem a fer aquest debat i aquest a quin vols estar? Tu mateix, posiciona't. Situa't.
El del centre i jo sol. No?
Ja, perquè aquest no el fem.
Per aquest esquerra i centre.
I l'altre, doncs, agafes doncs, Convergència i un representant. Llavors, que ells mateixes, per exemple, doncs, bueno, vosaltres sou, us considereu esquerra, doncs nomeneu un portaveu, doncs, que s'enfronti amb el que podria ser la dreta o centre-dreta. Imaginar debats diferents i més contrastat, que pugui ajudar doncs, a donar idees i a discurs.
Imagina't un debat que sigui d'equips.
D'equips,
què vols dir? Típic sí. Joc d'equips. Escolta'm, jo vaig per alcalde, però el meu equip és aquest.
I després,
si recordeu, va ser un dels grans factors d'èxit de la campanya electoral del PP quan va guanyar l'Aznar el primer cop. Ensenyar molt al seu equip. Un equip que donava una sensació de competència molt alta. No? Llavors, escolta'm, enfrontir equips. Escolta'm, l'alcalde, vale, m'agrada molt el candidat a alcalde. Aquest i aquest m'agraden molt. Qui tenen al darrere? Qui posarà vostè de regidor d'Economia? Qui posarà vostè de regidor d'Infraestructures? Pues que parlin, que s'expressin, coneixem-los. No?
Tu repasses la legislatura, per dir-ho d'una manera, acabada. Uh-huh. Normalment hi havia doncs, unes iniciatives, unes propostes de l'equip de govern i unes altres de l'oposició. Les de l'oposició, resolucions i propostes, coincidien al 80%. És a dir, durant el mandat resulta que això va junt, és un paquet que es posen d'acord. Doncs, bueno, aquest paquet acabem-lo de definir i potser acabaríem amb aquest fraccionament i amb aquesta dispersió de partits si es retratessin tots. I a partir d'aquí, doncs, l'electorat diu, bueno, escolta, ja sé doncs, de l'esquerra per on va, ja sé a la dreta per on va, ja sé... marcar una mica les diferències de l'arc parlamentari o de l'arc de l'Ajuntament.
Per cert, tinc més temes. Sobre la situació del PP, que ha demanat públicament a la número 6 de la seva llista electoral a les municipals Maria Àngels Quadres que renuncia a l'acte de regidora en cas d'obtenir representació, després de declarar-se en una entrevista al Tot Sant Cugat, independentista i carrega contra la presidenta del partit a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho. Ho va explicar el PP en un comunicat en què la formació explica que Quadres sempre ha assegurat que no és independentista i que si ho hagués sabut, el partit, s'entén, mai l'haurien incorporada a la llista. Tot i que no la poden fer fora de la llista perquè com es van publicar oficialment dilluns en el butlletí provincial corresponent, ja ha passat el període per arreglar les llistes o les esmenes i
la llista se l'han de menjar, entre cometes.
No,
algun comentari?
Això en relació al que dèiem abans. Ensenyi'm el seu equip. Si resulta que el seu equip l'ha posat sense conèixer-la en absolut, això el desqualifica. Quan hem de demostrar el que deia abans, coneixement, cohesió, equip, doncs en aquest punt el PP l'ha perdut. Per tant, té més feina per justificar que altres punts els pot guanyar. I l'altre és dir, aviam, si tens una candidata en el lloc número 6, no?
Crec sí. Vull dir que...
Jo crec que està clar que no haurien de treure més de 5.
No, l'Alicia Sánchez Camacho em sembla que ja ho he dit, sort que no arribaran a 6.
Exacte.
Home, el PP en els seus millors moments no ha passat de 5, que jo recordi, la meva memòria històrica, si no falla, el que quan més n'han tingut són 4, que és ara que són caps de l'oposició, en aquest cas, i en alguna altra legislatura amb la Berta, em sembla que també n'havia hagut 4, si no recordo malament. Però vaja, en tot cas, 6 és... vaja, ja veurem les porres, no?
No, m'estic imaginant però molt optimista... els cachondos d'aquest país votant en tropera al PP per aconseguir que la número 6 surti, no?
Home, no crec que passi, per exemple, si tu ets independentista i vols que això passi, clar, abans de que surti la 6 n'hi haurà 5 del PP.
Té molt risc.
Per tant, no els veig votant al PP per la gracieta de que surti la número 6.
Ja, però és el reconeixement d'un error garrafal i que d'alguna manera retrata doncs, la manera com es fan llistes i que es busca i que es pretén. Aquesta és una líder veïnal que és moguda, que és molt activista i tal, doncs som-hi. És a dir, sense anar més enllà. És a dir, és aquest tema comercialista, diguem-ne, de la formació de llistes. No sé, no és fàcil fer 25, agafar 25 persones i col·locar-les en una llista.
No és fàcil si les tens.
I n'has de posar...
Perdona, no és fàcil si no les tens. Si les tens sí que és fàcil.
Ja, n'has de posar 25? No sí. Pots posar-ne 10 no. Si només en tens 10?
25
no.
I suplents.
I suplents.
25 i suplents. Sí,
sí. 3 suplents mínims.
No, perquè imaginem que la democràcia...
Això és absurd. No. Perdoneu, Això és absurd. Sí. Escolta, no, és que jo només en tinc 4.
Sí, però...
Per tant, si em voten, em posaré 4. I ja està.
Ja, però així tot el poble et vota, llavors no hauràs d'omplir 25.
No et votaran si només en tens 4, home. No poden votar-te si només en tens 4.
Clar, doncs s'ha canviat la llei electoral, que és una de les coses que diem sempre a cada tertúlia.
Sí, i llavors ens explica que la gent que no els troba a casa els busca fora i la gent que no els troba en el propi municipi el busquin en altre municipi.
Mira, va molt bé que diguis això, perquè anava a treure el tema de les llistes fantasmes. El PP i el PSC han tornat a presentar en aquestes eleccions municipals el que es diu que són les llistes fantasmes, és a dir, llistes que estan formades per algunes persones que no són del municipi on es presenten.
No
de vegades
que no viuen
i cada vegades ni tan sols viuen a Catalunya ni en el municipi. Vull dir que és legal això, i es dona a molts llocs des de fa anys i és una pràctica que té molts detractors. El PP català ha fet servir habitualment aquesta fórmula per poder-se presentar al màxim de municipis, però aquest any també s'hi ha sumat al PSC.
Aquí el problema és a quins llocs...
Per exemple, un dels casos és el poble de Omellons, a les Garrigues, on es presenta per alcalde...
Al costat del meu poble de Natal. A 4 quilòmetres del poble.
Doncs es presenta el diputat del PSC a Madrid, Joan Canonge o Canongia, que no té cap mena de vincle amb el municipi i ho ha declarat ell mateix.
No, cap de llista.
Cap de llista.
Cap de llista. I vaig sentir-lo l'altre dia parlant, perquè la Mònica Terribas el va trucar i ell va acceptar la trucada i tal qual, tu que en saps d'Omellons, diu que fan molt bon vi i molt bon oli. Aquesta era...
Sí, és veritat, tal qual, eh? Josep no, Maria, sí, tu sí, que ets sí, del sí, cantó.
Sí. Doncs llavors, sobretot per aquesta mateixa regla de 3 t'hi podries presentar i com a mínim tindries un vincle més proper que no passa l'home
sí,
aquest.
Segur, segur.
Sí, però fixa't, per això ho preguntava, el lloc de la llista.
No, no, cap de llista.
Perquè això no deixa de ser un magatzem d'acòlits perquè tinguin un sou i un lloc quan
això hi ha alguna explicació que de, fins i tot de remuneració.
Correcte.
Em sembla,
sí, sí.
Perquè sí. No sabria explicar el detall, però el tenir algun vot aquí es cobra, això el partit se la presenta,
primera,
és un ingrés
i després a l'hora de fer recomptes
i a l'hora de...
si no t'hi presentes segur que no tens cap, per tant si jo em presento a Omellons com a PSC, encara que sigui per accident, potser un rasco 150, jo què sé, no sé quants habitants té un Mallorca, però doneu la meva ignorància.
50 euros per vot...
No, diners sí. No val, però sí, d'entrada sí que
sí,
suma.
Sí, 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 el vot, sí, un vot implica diners,
sí, sí, implica
obtenir
diners.
Un regidor implica diners, però més ho fan moltes vegades perquè els vots que nosaltres dipositem a les urnes el dia de les eleccions municipals també serveixen per determinar la composició del Consell Comarcal i de la Diputació, que també
exacte.
És on es juguen moltes garrofes allà, i molts diners.
Sobretot a la Diputació de Barcelona, sí, sí.
Molts diners d'aquestes institucions que són tan absolutament
sí,
imprescindibles abans,
com la Diputació. Sí, sí. Acabem patant al mateix lloc sempre, que és que amb aquesta llei electoral hi ha autèntiques drames com els consells comarcals i les diputacions i les àrees metropolitanes i tot aquestes duplicitats o multiplicitats d'institucions amb sous o sense, perquè alguns tenen sous i altres no. El fet que continua, i perdoneu el meu accent valldureixenc, que tinguem un sistema electoral a les entitats municipals descentralitzades, que és totalment kafkià, per no dir paraules més grans, el tema de les llistes tancades que fan que s'hagin de presentar i presentar 25 candidats i després surtin coses rares a molts municipis, tot això és problema
sí,
del mateix.
Sí, sí, sí. I deixem-ho repetir, aquesta llei electoral que portem 30 anys buscant-la i tots els partits grans doncs, l'han posada al seu programa, i parlem de vegades i ja posem la bandera del programa, és que això estava al programa, jo al programa, i resulta que el programa en aquest punt no l'ha complert ningú. Ni s'atreveixin. Aquests estem a les vigílies i encara intenten salvar in extremis, que serà inviable, una llei electoral. I parlem d'estructures d'estat, i parlem de què farem, doncs, quan s'hem endavant, no sé què farem. Resulta que això que podem fer i que tenim capacitat per poder fer, no hem sigut capaços de fer una llei electoral pròpia. Això
sí, sí.
És un, realment...
Un desastre.
Sí, sí, sí.
Un desastre perquè gran part dels problemes polítics i de la desafecció que se suposa que hi ha,
i darrere,
parteix d'aquí en diferents franques.
Darrere, que s'amaga els interessos exclusivament partidistes.
Totalment d'acord. Sí, sí.
I aquí de dir, no, escolta, la gent amb la calculadora dir, doncs amb aquest sistema jo en trauré més i per tant doncs jo no accepto i l'altre jo doncs, soc més potent als municipis rurals doncs aquí l'agafo.
El jutge i el jutjat no poden ser la mateixa persona. El que faci la llei electoral i el escollit no poden ser el mateix. I mentre la llei electoral depengui dels polítics, no passarà.
Però com
la
que
llei electoral
no
pot
ser d'una altra manera.
No, la llei electoral, com a tal llei, l'haurien de fer juristes.
Bueno, feta la formulació
ja
ha estat feta.
Ja n'hi ha de formulació. Ha de ser justa, ha de ser equitativa.
Sí, però després l'han d'aprovar.
Sí, però justa i equitativa per qui? O sigui, si tu li dones més representativitat...
No. Amb un caràcter absolutament objectiu. Ha de ser objectivament tot això. I a més, la podem referenciar a experiències d'altres països, que avui en dia això no costa molt, i veure aviam, fer uns best practices, no? És molt, molt habitual.
Això en un despatx es pot resoldre fàcilment,
sí.
Però com que al final l'han de votar aquests polítics que hi estan implicats, aquí doncs juguen altres...
I aquesta objectivitat que tu dius podria ser, d'una manera o d'una altra, i seguiria sent objectiva, però depèn de com es fes, acabaria guanyant, entre cometes, més vots o més regidors o més diputats un partit o un altre, segons la representativitat, la circunscripció, el número de vots o el número de seients que toquen segons cada circunscripció, com costa de dir això. Per tant, i seria objectiu igualment. Ara bé, segons com ho fessis, guanyaria més Convergència, guanyaria més Esquerra, guanyaria més el PSC, guanyaria més les forces petites, i per tant, aquesta objectivitat, que està molt bé com a principi, acaba no existint perquè hi hauria moltes objectivitats possibles i que fan el problema aquest, que estiguis estancat.
Però tu no pots comparar l'objectivitat amb una subjectivitat que és la que existeix per arribar a una conclusió de si algú és bo o no. El que tenim el que tenim no és bo.
No és bo.
Per tant, no pots prendre com a referència els resultats que dona el sistema que tenim. Llavors, és veritat, és una miqueta el parany en el que cauen els partits.
Clar.
Jo amb la llei actual trec tant, no admetré una llei que em doni menys.
Que em doni menys,
no farem mai res.
O sigui,
ara, independentment de si aquesta llei és justa, injusta, bona o dolenta, jo tiro per aquí. Vale, doncs hem de crear alguna estructura que faci o que ajudi a aconseguir obrir aquest debat i tirar endavant una llei en la que els polítics no hi estiguin implicats.
És impossible.
Clar, perquè les lleis s'acaben de decidir al Parlament i el Parlament està format per polítics.
Aquí l'única viabilitat
és
quan canvia el mapa polític, és a dir, quan hi ha la correlació de força sigui una altra, entraran interessos diferents dels partits i llavors això ajudarà a canviar.
I voldran fer una llei diferent en funció dels nous interessos.
Sí, però com a mínim trobarem doncs ja una fórmula nova. Que ara doncs aquí estem arrossegant una...
Estic d'acord, eh? Una situació en què hi hagi un daltabaix dels grans partits i hi hagi molta pluralitat de partits és ideal per canviar la llei.
Com a transició, diria sempre. Dir, això ens obrirà un període nou.
Però un escenari en el que tothom vol canviar. Diu, el que ha passat no m'ha agradat.
Doncs val, canviem.
Però no oblidem que a Catalunya al Parlament hi ha 7 forces polítiques, cosa que no passa a grans parts de parlaments autonòmics que fins ara eren 2, o 3, i si Izquierda Unida traia alguna cosa. Que ara comença, o sembla que començarà. Mira, les eleccions andaluses hem vist el primer granet de sorra.
Les properes eleccions ja n'hi haurà més. El Parlament de Catalunya també, segurament hi entrarà Podemos, segurament,
pot
per tant,
ser,
serà
sí,
un
sí.
Mes. Per tant...
No, està clar que probablement n'hi haurà 8, perquè Podemos alguna cosa rascarà en detriment d'alguns altres, i hi haurà un Parlament encara més fraccionat, que no em sembla gens malament, al contrari. Però sí que seria una bona oportunitat, i encara més bona oportunitat, si la cosa canvia radicalment... em refereixo a que ja es crea un país nou, doncs llavors sí que serà una oportunitat d'or per ordenar tot això i posar-li una mica més de seny. Ja ho veurem, això ja es feu volar molts coloms perquè estic tirant molt endavant.
Sobre el cas Innova, algun comentari? Tinc diversos temes així en cartera. Ahir vam tenir el president de la Generalitat, Artur Mas, que ha acceptat convocar un ple monogràfic al Parlament sobre salut davant les crítiques arran de les noves detencions aquest dimarts en relació amb el cas Innova a Reus. Mas ha acceptat convocar aquest ple monogràfic, que també li ha demanat Esquerra i ha anat més enllà, ha reptat el portaveu del grup d'Iniciativa impulsant que en aquest ple es parli específicament del cas. En tenim moltes ganes, ha dit Mas, i ha dit i ha recordat que qui va portar davant de la justícia aquest cas va ser l'actual alcalde de Reus de Convergència i Unió, tot i que també després Alicia Sánchez Camacho va remarcar la del Partit Popular, que la primera denúncia va ser de la CUP. Tenim aquest moviment a Reus, algun comentari?
Jo crec que seguim espectadors d'aquest costum que ja és molt habitual de sotmetre la gent al judici de telediari, judici sumaríssim que llença sentència abans de ni tan sols d'haver-se formulat l'acusació, no? Sense valorar, no tinc ni idea de si la gent que han detingut realment han comès delicte o no. Han fet uns enregistraments, han arribat a unes conclusions i han posat gent a disposició del jutge. Que d'aquí se'n derivi que són culpables de res, no ho sé, ja ho veurem, però no hi ha una relació directa, segur. No? Segur.
Què vols dir?
Que no hi ha relació directa.
Entre què i què?
En què facin un... enregistrin una seu i detinguin unes persones i que aquestes persones hagin comès un delicte.
Bueno, clar, per això està la justícia, per dirimir
però hi ha una presumpció, això tots els processos judicials comencen igual.
Com clar.
És a dir, fins que no hi ha sentència no passa res.
Sí, però les 7, i són aquestes 7, no n'hi ha cap altra? I n'hi ha dues d'aquestes 7 que no tenen
molt
res
bé,
a veure? I de les 7,
doncs si en trobem més pel camí, doncs ja les afegirem. Però vull dir, són. És a dir, aquí... tot apunta que no està net. I el gran hospital de Reus, que està infrautilitzat perquè en el fons doncs no era necessari, probablement, i que va haver-hi un sobrecost extraordinari, aquí s'hi amaguen, doncs sembla, i per tant hi ha presumpció, presumptament, doncs que aquí algú doncs s'han aprofitat. Aquí tornem a entrar en aquell escenari de que doncs, Convergència diu, escolta, tinc molta documentació i us la portaré tota. I el tripartit doncs, va ser el que va començar doncs, i unes persones concretes que estaven lligades primer al tripartit i després en Convergència. I doncs, com que tots hi estem emmerdats, doncs va, fem merda així pública i ja veurem a veure qui
la té més grossa, la merda.
I aquest és el mapa polític que ens hem habituat últimament, doncs, de que no hi ha un pam de net. I això a la gent ens preocupa molt. I llavors aquí sí que, sempre vulguis o no, la bandera de la CUP que diu jo vaig denunciar, i em sembla que és veritat, que va ser la CUP la primera i la que ha estat al darrere de la denúncia, doncs que algú que encara no ha estat tocat, doncs, per l'exercici del poder, doncs, que té les mans netes i que pot... Jo penso que és bo això que es faci, que ara, torno a ser aquelles històries de que si està en mans del jutge, jo no sé fins a quin punt les comissions d'investigació i els debats aquests és simplement per dir, doncs, tu encara més, tu encara més, tu encara més. Això està perjudicant a la vida política i al debat polític i el prestigi, diguem-ne, de la classe política. Jo diria, està en mans del jutge, doncs deixem que acabi, que el jutge faci la seva feina. I aquí tornem a estar enredant-nos ara en aquest cas i després doncs, bueno, tants altres que n'hi ha hagut.
A més, en aquest cas hi ha imputats de tots els partits, PSC, Esquerra, Iniciativa, sí, sí. I ara sí. Convergència.
Sí, sí.
Sí que és veritat que el PSC en té 10, que però ser imputat no vol dir ser acusat. No, no. Que... De, que a vegades detingut, la paraula que fem servir... Els...
De detingut a imputat ja hi ha un pas, d'imputat a acusat n'hi ha un altre, i d'acusat a condemnat n'hi ha un altre. Escolta'm, avui en dia, quan hi ha una actuació d'aquestes, està la premsa esperant els de l'UDEF. Escolta'm, això no té cap sentit.
Jo el que m'agradaria aquí, voldria fer llançar un... És a dir, el repte als mitjans, és a dir, els mitjans, quin paper estem jugant o estan jugant els mitjans? Si simplement doncs, reflectir el debat i les acusacions i tal, o la investigació. La investigació paral·lela, és a dir, doncs, fins a quin punt doncs, portar les dades, investigar, veure doncs, què hi ha, què no hi ha, posar-ho doncs, sobre paper, sobre els... I a partir d'aquí doncs, que bueno, la societat vagi donant-se compte de quines coses estan implicades en un conflicte d'aquesta mena. Fer el debat polític així públic per acusar-se mútuament, jo penso que és el que fa mal a la dinàmica democràtica, simplement.
Dues coses. Una, començant pel final del que dius, si ja se suposa una justícia que ha de decidir si una persona o dos o les que calguin són culpables o innocents, això és com s'han de resoldre aquests casos i no en comissions parlamentàries, que són un teatre del bueno, que diria el Mourinho, o sigui, no fa massa, vaig escriure un article sobre el tema, de preguntes que li feien a la Ferrusola o als fills del Pujol, que a mi em semblaven de sàlvame.
Sí.
O sigui, de vostè se sent orgullosa com a mare, dius, però a veure, moment, sí. Estem al Parlament o estem a la tele? Sí. I per tant, com que estan a la tele, perquè sí, aquest és el gran problema, com que estan a la tele fan aquest tipus de preguntes.
Sí, els renyeixen.
Sí, per això, que això em sembla denigrant, tenint en compte que estàs al Parlament de Catalunya. Per un costat. Per un altre costat, ara se m'ha anat el... Ara no sé què anava a dir.
No pateixis, escolta, pot passar.
La funció dels mitjans.
Correcte, tens raó, la funció dels mitjans. Ahir es produeixen aquestes detencions, òbviament el mitjà ha d'informar, sigui el que sigui. Ara bé, després, una vegada tens aquest cas sobre la taula, estic molt d'acord amb el que deies, de que això el mitjà sí que hauria de tenir el deure d'investigar una mica més. Val? I no anar només quedar-se amb el titular de detingut, imputat, judici del dia, judici de l'altre. Ara, lamentablement, un dels problemes dels molts que tenen els mitjans en aquest país és que departaments d'investigació no n'hi ha gaires. I per tant això acaba anant només o acaba quedant-se només a la superfície, que és
en detingut a tal... Transmissió de filtracions.
Bueno, filtracions, si és que n'hi ha...
Titulars.
Si és titular, que n'hi ha, i si no,
i els interessats que sapen, doncs també...
I si no, informes de la detenció, i després, si hi ha aquest debat al Parlament, doncs informes d'això, i acabes anant al model de la política sàlvame, i sense arribar, en aquest cas, com tu dius, a poder enrascar una miqueta que hi havia per sota. Per què? Doncs probablement perquè el periodista que li toca cobrir això cobra 600 euros, és autònom, i no tindrà els mitjans per fer-ho, ni les ganes.
Sí, sí.
Perquè és normalíssim, perquè si cobres 600 euros i ets autònom, doncs no et passaràs 12 hores al dia investigant un tema que de fet no et donarà ni de menjar. Però és un altre problema.
Està a punt d'acabar la tertúlia, volia parlar també de l'1 de maig, però vaja, no tindrem temps. La setmana que ve és l'última tertúlia.
Haurem de portar
abans d'eleccions.
Haurem de portar les porres.
Ja les comentarem.
Ens posaràs la...
Què ho farem? Ens hem de... Bé, jo no em faré de porra, la faré, però la deixarem per després de les eleccions, perquè jo no puc...
Aquí l'important és definir molt bé com es valorarà...
Com creieu que acabarà la cosa?
Com es valorarà qui ha guanyat.
No, la matemàtica és clara. Heu de portar una porra que sumi 25 regidors, això sí que és requisit indispensable, distribuir-los entre els 10 partits, si és que considereu que els 10 partits tindran representació, i a partir d'aquí, doncs, el que s'apropi més als resultats, doncs, tindrà...
Però,
per exemple, si tu dius...
Que s'apropi...
Què vol dir que s'apropi?
Si tu dius, partit A, en treu 5,
i en treu
6, és un punt negatiu.
Clar.
Aleshores, qui tingui més punts negatius queda més lluny.
I si en treu 4?
Dos punts negatius.
No, un punt negatiu. També un punt negatiu.
Clar, sí, cada regidor que t'allunyis et restarà un punt. Per tant, al final, el qui tingui menys punts negatius serà el que guanyarà la porra. I em convidareu a un esmorzar.
Clar, l'altre punt a definir, convidem tots a un o un convida a tots?
Això ho discutim ara. Que vagi bé. Josep Maria, Joan Ramon i Joan, molt bon dia.
Bon dia.